Ripollet Ràdio. Eleccions municipals 2007.
Molt bona tarda, benvinguts al programa Conegui els candidats que Ripollet Ràdio emet amb motiu de les properes eleccions municipals del 27 de maig. El nostre candidat d'avui, millor dit candidata, és la cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ripollet. Lourdes Serra, molt bona tarda.
Bona tarda.
Lourdes Serra ha vingut acompanyada de Ricard Sancho, que és el president d'Esquerra Republicana a Ripollet. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem amb aquesta entrevista, però abans, com que diem que és un programa de Conegui els candidats, anem a conèixer una miqueta més la nostra protagonista d'avui i abans d'iniciar l'entrevista sentirem una petita biografia de qui és Lourdes Serra. Lourdes Serra i Sunyer és l'alcaldable per Esquerra Republicana, té 42 anys, està casada i té una filla de 7 anys. Té el batxillerat i actualment treballa a casa, però fins fa poc tenia una botiga de fotografia amb el seu marit a la plaça 11 de setembre. Els primers 30 anys va viure a Can Mas i actualment al nucli antic. A nivell associatiu ha participat puntualment amb entitats locals, però més activament amb Ripollet Solidari, l'entitat amb la que diu haver-se trobat més còmoda i de la que guarda bons records. A la seva vida privada, la seva principal afició és la seva família. També li agrada llegir, anar a buscar bolets i sobretot passejar amb el seu marit i la seva filla. Quan les seves obligacions li ho permeten, també disfruta molt compartint una bona taula amb els amics, ja que per Lourdes Serra l'amistat és un valor molt important a la seva vida. La vinculació de la seva família amb el món polític la va viure des de la infantesa, amb les dues branques de pare i mare amb lligams a la República. El seu avi va ser el cofundador d'Esquerra a Ripollet, just després de l'arribada de la democràcia. La nostra convidada va començar militant a la GERC l'any 83. Va col·laborar durant les campanyes electorals i en diferents activitats de les joventuts d'Esquerra a la comarca. Durant l'arribada de Joan Hortal a la presidència del seu partit, es desmarca d'Esquerra, ja que diu que no se sentia identificada amb la línia oficialista. L'entrada d'Àngel Colom i el gir d'Esquerra cap a l'independentisme va motivar la tornada de Lourdes Serra a la militància. Durant els darrers 17 anys ha tingut diferents càrrecs dins l'executiva local i actualment ocupa la secretaria d'organització. Ha participat a les dues darreres eleccions, l'any 99 en representació d'Esquerra dins la coalició COP-ERC Acord Municipal. Aquesta coalició va obtenir 3 regidors, però no va arribar a entrar cap d'Esquerra. L'any 2003, Esquerra torna a formar part d'una altra coalició, l'anomenada Compromís per Ripollet Acord Municipal, formada per COP, Esquerra Unida i Esquerra Republicana. En aquest cas, s'obtenen 6 regidors i Esquerra entra a l'Ajuntament. Després d'un any, deixa aquesta coalició per discrepàncies internes. Durant aquests prop de 2 anys en solitari, la prioritat d'Esquerra ha estat consolidar i fer créixer el seu partit a Ripollet. Esquerra Republicana es presenta a aquests comicis per solitari amb Lourdes Serra i Sunyer com a cap de llista. La Republicana defineix la seva experiència a la política local com a enriquidora i afronta el nou repte electoral amb la paraula que han escollit com a eslògan: il·lusió. Bé, no sé si Lourdes vols fer una puntualització de la biografia, em sembla que sí, no?
Només quan explicàveu quan vam fer la primera, es va presentar amb el COP a l'anterior legislatura, sí que vam obtenir, no vam obtenir regidor de forma directa, el que sí que hi havia un pacte de relleu, i llavors un any i alguna cosa abans d'acabar la legislatura sí que
vam fer el canvi
i vaig entrar jo de regidora.
Exacte, va ser les del 99.
Les 99.
Doncs estem al 2007, us presenteu en solitari. Si vostè arriba a l'alcaldia, quina serà la primera cosa que farà com a alcalde? Alcaldessa.
Com a alcaldessa. Aviam, tot i que nosaltres som... Això d'aconseguir l'alcaldia, ara per ara, és una cosa que veiem potser més cara cap al futur, toquem bastant de peus a terra. No, nosaltres bàsicament, i és el que estem defensant ja des que vam iniciar la precampanya i treballem el programa, és que creiem que per començar i perquè comenci a funcionar el municipi s'ha de començar a treballar des de... començar a posar bons fonaments, i això vol dir canviar moltes actituds a dintre de l'Ajuntament. Pensem que l'Ajuntament actual s'ha convertit des de fa molts anys en un molt burocràtic, s'està fent molta política de despatx i s'han de canviar hàbits, maneres de fer, han de treballar les regidories de forma conjunta. O sigui, és un treball que començaria des de dintre la casa i llavors anar fent altres propostes que tenim dins del programa.
Uh-huh. Un canvi d'actituds que destaques, però també el que volem saber per vosaltres, tot aquest canvi d'actituds que faríeu un cop arribats al govern, quines creieu que són, avui per avui, les principals preocupacions dels ciutadans, allò que principalment s'ha de canviar, s'ha de millorar a Ripollet?
Bé, ens ho diu el mateix defensor del ciutadà en l'últim ple on va presentar el seu informe anual, que la majoria de queixes que venen des del ciutadà són de l'administració. O sigui, a partir d'aquí, al ciutadà que li preocupa que el seu poble estigui net, que li preocupa l'incivisme, la inseguretat. Penso que és el que més ens han fet arribar a nosaltres directament. L'habitatge, els preus dels pisos, uh-huh, excessivament elevats aquí a Ripollet, com a altres poblacions del voltant, però aquí a Ripollet, d'uns anys ençà de la crescuda aquesta tan immensa que hi ha hagut, doncs els pisos s'han disparat molt, això li preocupa el preu de l'habitatge. A grans trets seria això.
Uh-huh.
Per això nosaltres defensem molt el que cal fer la vida, a vegades fer-li la vida més còmode al ciutadà, doncs començaria a vegades per les coses més senzilles.
Repassem de tota manera concretament el que és el vostre programa electoral, el d'Esquerra Republicana de Catalunya. Quines són les seves propostes pel que fa a la mobilitat i al transport? Anem a començar pel que sembla que és també una de les preocupacions dels ciutadans.
Bueno, el greuge històric que ha patit sempre el nostre municipi ha sigut l'estar mal comunicat. Llavors creiem que s'ha de trobar una solució a la comunicació tant entre els barris com a diferents ciutats de l'entorn. El que nosaltres sí que portem com a bandera dins del programa i en aquest tema en concret és que Ripollet ha de tenir l'estació de tren pròpia, perquè ens toca, perquè ens ho mereixem, perquè no estem ben comunicats i ens solucionem moltíssims problemes. A partir d'aquí també creiem que degut a aquesta manca de comunicació hi ha molts polígons industrials al nostre voltant on la gent s'ha de desplaçar obligatòriament en cotxe perquè no hi ha cap tipus de mitjà públic, i el que posem també és perquè aquestes zones industrials del nostre voltant puguin tindre una línia d'autobusos pública.
Uh-huh. I quines actuacions teniu previstes en l'àmbit sanitari? Aquí suposo que el Ricard,
sí,
que és el que porta una mica més aquest tema.
Sí, bueno, l'àmbit sanitari des de l'Ajuntament a vegades és molt difícil treballar, és molt fàcil dir farem això i farem allò, però hem de pensar que les competències en sanitat no són municipals. L'Ajuntament té que vetllar per la bona actuació dels ambulatoris i tot això, però no té competències directes. Però, en fi, de totes formes, nosaltres el nostre projecte principal, sobretot, és controlar que el que marquen els ambulatoris, o sigui, els temps de visita, les queixes que puguin sorgir, tot això, intentar-ho controlar des de l'Ajuntament, crear una oficina per canalitzar totes aquestes queixes i portar-les a terme davant de la conselleria o de qui pertoqui, perquè moltes vegades la gent fa queixes en els ambulatoris però no arriben. Després també des de controlar el que és el transport sanitari, ja que últimament pues, sembla que ha millorat bastant, però bueno, de totes formes per si hi ha queixes. Llavors, vull dir, seguir treballant perquè verdaderament el CAP 2, el servei d'urgències del CAP 2, tingui el que se'ns va prometre en el seu moment, que era un servei d'urgències de les 24 hores del dia, amb metges especialistes, etcètera, etcètera, en el qual hem invertit allí un tou de milions en reformar l'ambulatori i encara no funciona. Aquests a grans drets són el que podem dir en sanitat. I llavors, evidentment, seguir treballant i instant a les administracions pertinents perquè l'hospital sigui en realitat el més aviat possible, ja que tots sabem com està el taulí sempre col·lapsat.
Uh-huh. Què milloraria Esquerra Republicana en l'àmbit educatiu?
En l'àmbit educatiu hem de també tornar amb les queixes dels nostres veïns. Primer, no ho he dit, però que al llarg d'aquests dies en diferents rodes de premsa he insistit molt en aquest tema. El mal endemic que pateix el nostre ajuntament és la manca de planificació en el nostre municipi. Llavors, partint d'aquesta base, amb escoles, per exemple, ens hi hem trobat en moltíssimes ocasions. Tenim, per exemple, el cas de l'escola del Martinet, una reivindicació històrica del barri de Can Mas partint d'una escola allà. es fa molt amb dates molt límits, i llavors ens trobem que aquest seria un exemple d'entre altres, pues a l'entorn no està acabat, els greus problemes que van haver-hi entre amb els pares, amb els veïns, solucionar tot això ha estat potser gairebé 2 anys. A partir d'aquí ens trobem amb la mateixa, una situació semblant amb l'escola dels Pinatons. I amb la zona del barri de Pinatons va créixer fa uns anys. Es tindria que previst que l'augment de població portaria pues, també nens, no potser en aquell moment perquè arribaven moltes parelles joves, però sí després. I llavors ens vam trobar que havia crescut i no hi havia suficients places per escolaritzar els nens. Que ens vam trobar nens recol·locats a aules provisionals pues, a l'altra punta del poble, com va ser Martinet. I llavors, ara, en el moment que estem, hi ha nens matriculats en una escola que encara no està construïda, que esperem i desitgem que al setembre estigui, que esperem i desitgem que els veïns i familiars no tornin a tindre el problema que van tindre, els mateixos problemes que van tindre els pares i nens que van anar al Martinet, i això és són coses que s'han de tallar d'arrel i treballar-les amb més planificació. Penso que amb el que és a nivell educatiu, amb les escoles, sapiguent, perquè sempre ja es fan controls, es fan estudis, se sap amb temps les places que es necessitaran a les escoles públiques. I sempre hem anat pues, amb improvisació total, a correcuita, i això pensant que s'ha d'acabar. És com amb l'escola Bressol. Exactament el mateix. Nosaltres, des que vam sortir del compromís i vam començar a treballar en solitari, vam fer diferents propostes a pressupostos perquè hi haguessin més escoles bressols municipals. Se'ns deia que no, que amb la que teníem hi hauríem més endavant, i llavors trobem que amb el canvi de govern a la Generalitat surt publicat pues, potser al cap de mig any o potser menys, no ho sé, corregeix en Ricard, no ho recordo exactament, però suposo que va ser al cap de mig any, surten pues, uns estudis on tenim les places de públiques que necessita cada municipi, i llavors sí, llavors ens dona la raó, llavors tots a córrer, però bueno, han passat 2 anys i no tenim encara la segona escola bressol. Tenim sí uns terrenys destinats a fer-ho, però encara no la tenim. Això per una banda, evidentment seguir defensant l'escola pública de qualitat. I llavors d'altra banda pensem també que s'han de començar a prendre actuacions en les nostres escoles. Hi ha escoles molt antigues, sí que s'hi fa algun tipus de manteniment puntualment a l'estiu, però han d'anar molt més enllà. I les obres que s'hagin de fer, preveure-les amb temps, intentant ocasionar les mínimes molèsties. I en aquest cas, per exemple, tenim el cas de l'Anselm Claver, que ha sigut realment escandalós aquest any. Una manca de planificació, es veia totalment improvisat, no se sabia, els pares no sabien per quin carrer passaves, per quin carrer no passaves. Tot això s'ha d'acabar, s'ha de coordinar bé les obres, s'ha de parlar, ha d'haver-hi una molt bona comunicació entre les direccions dels centres i l'Ajuntament. Queda molta feina per fer encara. No solament la política de foto i la política de fer-se una foto i presentar algun tipus de programa que també s'ho menciona des de la Diputació.
Passem de l'àmbit educatiu al cultural, a l'àmbit també de la joventut, aquí a Ripollet portem la regidoria conjunta. Quines propostes inclou el seu projecte pel que fa a aquest àmbit, el de cultura i joventut?
En joventut el que creiem és que cal adequar la realitat social a la nostra joventut, i llavors pensem que s'ha de fer un casal de joves adequat a les seves necessitats actuals i fomentar la cultura com a element de millora de la qualitat de vida i d'equació, sobretot amb la població jove. Pensem que s'ha treballat aquests últims 4 anys en joventut, que és veritat que era una regidoria que estava allà però doncs perquè havia d'estar-hi en tots aquests anys, només tenia el nom. Aquest any doncs, bueno, s'han anat fent coses, s'ha avançat bastant en aquest sentit, queda molt per fer, queda molt treballar, queden àmbits per treballar, com són els sectors de joves o d'adolescents, que a vegades són més joves, que seria el tram que va entre els 12, 17, 18 anys aproximadament. Pensem que dintre d'aquest àmbit hi ha molt fracàs escolar, i llavors s'hauria de treballar conjuntament entre, ja no solament des de l'àrea de cultura, sinó joventut, esport, educació, serveis socials, per tal de veure clarament quina realitat hi ha allà i què es pot fer per aquests joves.
Uh-huh. Potser troben una manca de coordinació entre regidories en aquest
moment. Sí, òbviament, sí. Això és també la nostra queixa durant molts anys i el que nosaltres ens volem posar-nos a treballar. Les regidories han de deixar d'anar d'una forma independent com funcionen. Semblen ben bé parceletes de cada... Depèn dels portfolis que hi hagi, també queden encara més diluïdes i pensem que s'ha de treballar amb transversalitat i això és fonamental.
Sí, perdona. Aviam, l'exemple el tenim molt clar, al butlletí d'aquest mes hi havia unes estadístiques del nivell de joves i dels electors, en el qual es veia que em sembla que, si no recordo malament, eren 1.322 joves nous o 1.200 i alguna cosa. Bueno, els joves nous que votaran en aquestes eleccions, en el qual un 40% no havia acabat els seus estudis primaris. A l'any 2007 això a Ripollet no es pot permetre. Bueno, no es pot permetre a Ripollet i enlloc, però a Ripollet menys. Estem a la comarca del Vallès Occidental, a 10 quilòmetres o 12 de Barcelona. Som una població, ja no som un poble, som una vila gran i estem creixent. Vull dir, Ripollet no es pot permetre això. Vull dir, que nosaltres creiem que verdaderament el jovent s'ha de començar des de que tenen certa edat, que són aquests 12 anys, i s'han d'integrar. Aquesta gent té que sortir, els que no acaben els estudis primaris tenen que sortir amb un futur clar, i no pot ser que els deixis al carrer i després diguis quan fan els 18 anys que van a fer de pintors o van a fer de paletes. No, vull dir, se'ls ha d'encarar. Hi ha noves tecnologies, vull dir, avui en dia existeixen les noves tecnologies, instal·ladors, per exemple, de plaques d'energia solar, de totes aquestes coses. Tot això és el que s'ha de treballar, però s'ha de treballar amb transversalitat des de la regidoria de joventut, de la regidoria d'educació i del patronat municipal d'ocupació, i això és el que nosaltres ens queixem. Vull dir que els nens, els adolescents de 12 anys van... Els d'educació diuen, bueno, el que facin, llavors els de patronat d'ocupació, fins que no tenen els 16 o 17 o 18 anys, que no poden entrar, no els hi diuen res. Els d'esports, quan arriba a certa edat ja no els controla l'Ajuntament i llavors si volen anar a fer esport o no volen anar a fer esport no hi van. Vull dir, nosaltres creiem que els trets tenen que anar per aquí. O sigui, té que haver aquesta unió de les tres regidories i portar ben bé el control. Si comences a portar el control dels adolescents des dels 12 anys, quan tenen 18 anys és més fàcil de que s'integrin a la vida en el teixit social, polític, esportiu de la població.
Uh-huh. I com entén Esquerra Republicana de Catalunya les polítiques d'igualtat? Què milloraríeu?
No, s'està fent força cosa. S'està fent força cosa per sentit. Aviam, penso que més que una opinió més, molt més personal, no? Penso que el que s'ha de canviar és una mica les actituds que encara segueixen. Ara quan parlava el Ricard d'aquests joves, el que sí que la dona es parlava amb ells pel carrer, quan els veus que l'actitud d'aquests joves de 15 a 16 anys també sembla que hagis tornat enrere, no? Però en general penso que és qüestió de voluntat de tota la gent. No em considero una persona feminista allò ferma, però penso que s'ha de viure hem de començar a viure d'una forma més normal. O sigui, la igualtat de gènere realment ens l'hem de creure nosaltres mateixos i llavors podrem començar a treballar en un futur per fer-ho diferent.
Trobeu que, per exemple, a nivell de nouvinguts, Ripollet pateix algun tipus de problema que calgui solucionar?
Penso que els nouvinguts, és el problema potser d'integració i després el problema de que s'estan, pensem nosaltres, que s'està creant perillosament guetos a moltes zones del nostre municipi, i això hauríem, a part dels pisos a patera, que n'hi diuen, els pisos sobreocupats, això hauria d'haver-hi controls més exhaustius, com s'estan fent amb els municipis, que tenen, per exemple, policies locals que es dediquen a anar al voltant pels pisos i controlar quanta gent hi viu, en quines condicions s'hi viuen, a partir d'aquí es fa un informe i l'Ajuntament actua des de diferents àrees, aquí no s'està fent. Hem de fer que la població nouvinguda coneixi Ripollet, però coneixi tot el Ripollet, no la zona on estan vivint i les quatre coses justes del que és potser l'ambulatori i l'escola on vagin els seus fills. Els hem de fer integrar molt més al teixit associatiu, cultural, que coneguin com som. Nosaltres també hem de conèixer-los amb ells. Però així com a actuacions ràpides haurien de ser aquestes, sobretot barris... que s'estan pensant convertint en guetes, com pot ser Can Mas sobretot, i el control dels pisos. Això és una cosa que s'ha d'actuar ràpidament, si no acabarà portant problemes. I després que no és, el que no podem permetre és que ciutadans, siguin d'on siguin, vinguin amb les condicions que estan vivint en els pisos.
Continuem amb aquest repàs del programa electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ripollet. Parli'ns una miqueta del tema mediambiental. Quines mesures proposen en el seu programa?
Ja, com a mesures i com a actuacions, aquí tornem a parlar, no a nivell municipal sinó a nivell general, en política de residus es va començar la casa per la teulada. Tenim greus problemes. Aviam, a mi no em serveix que en surtin informes que s'han recollit tantes tonelades de vidre, paper i cartró. A mi em preocupen els contenidors de brossa. La gent no recicla. Els estem cobrant una tassa d'escombraries, però no els facilitem tampoc la feina a l'hora de com han de fer ells, com s'ha de fer la recollida i el que significa tot això. No s'està fent una bona educació mediambiental. I a partir d'aquí tenim el problema que és la gran lluita que hi ha al nostre municipi, que és a l'Ecopar 2. Com bé sabeu, Esquerra Republicana, juntament amb altres grups polítics i dins de la plataforma Vallès-Net, hem estat contraris a la ubicació i al tamany de l'Ecoparc. Seguim estant contraris a la ubicació i el temps ens ha donat la raó amb l'últim que tots hem llegit a la premsa, i pensem que allà ja s'han de començar a fer actuacions ràpides almenys des del nostre municipi. El que nosaltres proposem és dissoldre la comissió de seguiment i crear-ne una adaptant-la a la realitat que és el nostre municipi. I no pot ser que hi hagi una comissió que només estan representats alguns, que són els grups o entitats que eren favorables a la ubicació d'aquest ocupat, i pensem que han d'estar-hi totes les parts representades amb totes les discrepàncies que hi hagin, perquè n'hi ha, evidentment, i a partir d'aquí posar-nos a treballar per solucionar tots els problemes que té l'ecoparc i exigir a l'administració que faci els deures. I solucionar, sobretot, prioritari el problema dels veïns amb les olors.
Continuem amb un altre àmbit. Hem parlat de medi ambient. Ara parlem de l'àmbit econòmic, que potser doncs és un àmbit una mica diluït, però parlem del comerç, de la indústria local. Tenim propostes concretes?
I em penseu que nosaltres el que s'ha de fer en aquest municipi i s'ha fet durant bastant temps és que es dona més prioritats a algunes zones comercials del nostre municipi. Pensem que cada barri té la seva realitat de petit comerç i de la típica botiga de barri, que encara en queden, i el que s'ha de fer és una dinamització en aquest sentit, i llavors creiem que s'ha de treballar la realitat de cada barri conjuntament com a municipi i fer polítiques per ajudar en aquests comerciants i a potenciar els seus negocis, sobretot al mercat municipal. I en aquest sentit és el que proposaríem nosaltres.
Suposo que ens deixem molts àmbits de la política municipal, coses que se'ns escapen. Si hi ha alguna cosa que vosaltres vulgueu destacar, en qualsevol moment ho podeu fer. Nosaltres, per acabar aquest espai, aquest bloc més polític, volíem saber, per repassar aquest programa vostre d'Esquerra Republicana, quines són les vostres millores, les vostres propostes per la gent gran, pels avis i àvies de Ripollet?
Bueno, igual que pels joves, vull dir que és el principi de la vida, vull dir, quan arriba el moment de la gent gran és quan ja arribes cap al final, no? Vull dir, d'entrada nosaltres el gran eix de la nostra campanya es basa en la creació del Consell de Serveis Municipals. El Consell de Serveis Municipals és on tenen que estar representat, Consell Municipal de Serveis Socials, sembla que m'he equivocat, és on tenen que estar representat totes les entitats que, inclús totes les entitats que treballen per la gent gran, inclús la pròpia gent gran té que estar representada. La gent gran li hem de donar un suport, se li ha de donar una sèrie de mesures perquè puguin viure, però moltes vegades es cau en el tòpic de que tota la gent gran necessita tota una sèrie de serveis i perquè estan jubilats o així ja tenen que tindre aquests serveis. Bé, perquè estiguin jubilats han de tindre una sèrie de serveis, però també s'ha de mirar molt a vegades els ingressos. Hem de repartir una miqueta, vull dir, per això la creació municipal de serveis socials. Creiem que integrant les persones grans dins d'aquest Consell Municipal podrem esbrinar quines són les verdaderes mancances en aquest aspecte.
Hem fet un repàs dels projectes del futur, però per acotar aquest espai volem que ens feu una miqueta el que és la valoració de la legislatura que acabem ja, perquè ahir mateix tenim les eleccions a sobre.
Bé, nosaltres quan vam començar a treballar en solitari ens vam plantejar una altra manera de fer oposició. Penso que hem sigut molt, molt responsables amb les nostres propostes i amb la nostra manera de fer. Nosaltres des d'un principi ens vam marcar pues, començar a fer propostes, i en aquest cas l'equip de govern, en algunes ocasions, no en totes, ens han recollit bastantes. La nostra forma, el primer any, els primers mesos de sortir ens vam posar a treballar els pressupostos, vam fer aportacions en aquest sentit, ho hem fet amb els tres últims. En podem treure a grans trets una part bastant positiva. Si voleu us explicar una mica el que hem fet.
Molt resumidament, això sí.
Sí, us podem dir que, per exemple, la figura del defensor del ciutadà existeix aquí a Ripollet en aquesta legislatura perquè Esquerra Republicana va impulsar-ho. Hem treballat per la recuperació de la memòria històrica. En aquest sentit, també, aquest any ja s'ha creat la plaça d'arxiver, també que l'hem estat reivindicant durant 2 anys. Hem demanat escoles bressol i les seguirem demanant. La policia local, hem demanat que s'arreglin els carrers, més o menys així, ara així anant molt ràpid.
I vam fer que per fi, després de molts anys, Ripollet reconegués els cinc ripolletens que van morir als camps de concentració de Mauthausen.
La recuperació de la memòria històrica. Doncs passem ara a sentir un tema musical que ha escollit una de les nostres convidades, perquè tenim com el Ricard, que ens acompanya aquesta tarda. En aquest programa Conegui els candidats, us deixem amb una miqueta de música.
escoltant Ripollet Ràdio. Eleccions municipals 2007.
Continuem amb el programa Conegui els candidats de Ripollet Ràdio, un programa que emetem amb motiu de les properes eleccions municipals del 27 de maig. Recordem que avui ens acompanya els nostres estudis Lourdes Serra d'Esquerra Republicana de Catalunya. Hem sentit ara mateix el tema escollit per la nostra convidada, Boig per tu, de Sau. Per què aquest tema?
Bueno, aquesta cançó té un record molt especial a nivell molt, molt personal i ho deixarem aquí. No us ho explicaré.
Ah, ja està, per què ja està.
És molt meu i llavors me'l guardo tot per mi.
Doncs un tema molt personal.
Va lligat molt a un moment molt, molt important de la meva vida.
No podem saber quin.
No, deixem-ho.
Vale.
No te ho explicaré.
Doncs anem a repassar una mica, ja hem fet al principi de l'entrevista, la vida, una miqueta la biografia de Lourdes Serra, però expliqui's vostè per què va començar en el món de la política.
Bé, ja ho deia vosaltres a la introducció d'aquest programa. Jo ho vaig viure de molt petita. La política es respirava, se'n parlava molt sovint a casa, doncs degut a les vinculacions que tenien per les dues parts de la família, des de la República, tot el que vam patir durant la dictadura, llavors ho vaig viure d'una forma molt... se'n parlava molt sovint. I llavors això doncs, em va fer despertar de molt petita doncs, l'interès i la curiositat del que havia passat, de quin moment estàvem.
Ha hagut de renunciar a coses per la política?
No. Potser el que he renunciat més és a temps per dedicar-hi a la meva família en alguns moments.
I quines coses li han aportat?
Penso que és un... personalment m'ha enriquit molt. Coneixes molts punts de vista diferents, moltes històries personals, tant a nivell polític com a nivell del ciutadà de peu de cada dia. Potser em quedo amb això.
Quina destacaria com l'aportació més important de la seva formació durant aquest mandat, podria dir?
La voluntat de fer coses diferents. No coses diferents, fer-les d'una altra manera. M'he insistit molt que aquest ajuntament té una forma de treballar, com dèiem abans, que nosaltres no compartim, que a vegades doncs, sempre se'ns enfada molt quan els diem que ens generen dubtes, la manca de transparència. Però nosaltres pensem que les coses s'han de fer d'una altra manera, tot i que estiguis a l'oposició, el fet de deixar-hi participar la gent o simplement que conegui les coses amb més de temps, t'informin més. Això és el que nosaltres hem insistit en moltíssimes ocasions quan ens en trobàvem, sobretot en punts de ple 8 dies abans, a les comissions informatives que trobaves coses que havien passat per la resolució de l'alcaldia, etc. I que ha sigut la nostra queixa i que hem sigut molt insistents. Ho pot fer, legalment és totalment correcte, però pensem que s'han de fer les coses d'una altra manera i se'ns ha d'informar, com a mínim, perquè també som càrrecs electes, també ens han posat allà el ciutadà. I llavors nosaltres en aquest sentit hem estat molt insistents. I, bueno, miqueta a miqueta hi ha hagut a vegades algun canvi i algun hàbit que ha anat canviant a poc a poc, en aquest sentit d'informar-nos, entre cometes, ho deixem molt entre cometes, de coses en aquest sentit.
I quina cosa s'ha quedat amb ganes de fer a l'Ajuntament?
D'anar molt més enllà en aquest sentit, de fer un ajuntament més participatiu i amb un nivell d'informació, tant als grups polítics com a les entitats, associacions de veïns, etc., s'ha d'anar molt més enllà. I això m'he quedat amb les ganes de fer moltes coses en aquest sentit i amb una voluntat claríssima de fer-ho en la propera legislatura. És quan parlem que s'han de canviar d'actituds, de formes de fer les coses.
A principi de l'entrevista...
I això, perdona, ho acaba sí, agraint el ciutadà, que és el que diguéssim, on t'ha d'anar el que tu fas, no? Uh-huh. I penso també que aquesta percepció també la té el ciutadà, no? Que està molt al marge de moltíssimes coses a l'hora de prendre decisions i d'estar informats.
Comentàvem, com dèiem al principi de l'entrevista, que deia que tocava de peus a terra, que no es veia com a alcaldessa, potser que era una cosa més del futur, però estaria disposada a fer pactes per arribar a l'alcaldia?
Aviam, nosaltres els pactes, és que tot pot anar molt lligat al resultat que hi hagi, i també nosaltres ho tenim molt clar, el que mana és el nostre programa. El grup que surti amb més nombre de regidors serà lògicament el que tindrà doncs, la decisió de amb qui vol treballar i amb qui no. Nosaltres hi ha dues coses que són molt clares, que són les propostes de programa, i després el que dèiem, els canvis d'actitud s'ha de canviar. O sigui, aquesta ha de ser una legislatura amb un punt i a part del que ha estat fins ara, i amb una voluntat clara de canviar aquestes actituds i la manera de fer de l'Ajuntament, perquè això el focal ja va fer, com et deia abans, el que ho agraeix és el ciutadà. Si veiem clarament que això pues, hi ha voluntat de fer-ho, bueno, se'n pot parlar. Hi ha temes que s'han d'acabar, com és el tema de personal. Hem viscut una legislatura en aquest sentit molt dura, amb tancaments a l'Ajuntament, amb pancartes, amb una actitud molt crispada, i això aquestes coses són les que s'han d'acabar.
De tota manera, voldríem que ens destaqués alguna cosa positiva dels seus adversaris.
Aviam, positiva. Et refereix a un concret equip de govern? Els que han estat fent...
Adversaris avui dia són tots.
Són tots. Bueno, home, hem de dir que no ens hem d'enganyar, que n'hi ha amb alguns que hi ha pues, diguem-ne, més bona relació que amb altres, no? Però, en general, no tenim excessives queixes dels grups de govern. Bueno, no ens han posat tampoc, tot i no compartir moltíssimes coses, no ens han posat excessivament difícils les coses, les consultes que hem anat a fer han sigut bastant propers en el sentit a l'hora de donar-nos informació, no totes les vegades, però una gran majoria. I bueno, el fet de poder anar a trucar a la seva porta i mantenir un debat més o menys tranquil, pues, ha sigut el que hem fet més en positiu. En aquest sentit ens ha ajudat en aquest aspecte.
I dels companys d'oposició?
Bé, hi ha hagut dies de tot.
Evidentment, aviam... positiu, no?
No, positiu, aviam. Positiu, amb qui podem tenir més bona relació, doncs, per qüestions de proximitat i d'idees polítiques, i no cal dir que hem estat amb ells durant 5 anys presentant-nos junts a les eleccions i treballant, doncs, en qüestió d'idees i de formes de fer, convertim amb el compromís per Ripollet amb el COP, no? Amb la resta de grups, en aquest cas el PP, bueno, doncs no, ens han queixat moltes vegades que no compartim el seu discurs ni les seves maneres de fer en el ple, no? I els seus mítings que ens feien que pensaven que no era lloc on te tocava, però bueno, potser deixo més davant de la part política i a nivell personal hi ha bones relacions amb ells. No deixem de ser tots al fin i al cap veïns aquí del nostre municipi, alguns ens coneixem els petits o hem anat a escola junts, vull dir.
Uh-huh.
És que a vegades és una mica complicat, no?
Sí, no?
Apartar la part personal i la part, diguéssim, més política.
A veure,
home,
si...
evidentment, el PP, pues, el discurs polític, pues,
un
fet bastant evident que no el compartim.
Voldria que, per acabar una miqueta aquest bloc personal, que ara passarem un petit qüestionari, ens fes l'esforç, perquè jo sé que és complicat, una mica d'explicar-nos per què els ciutadans i ciutadanes de Ripollet han de votar Esquerra Republicana de Catalunya, sinó una mica, doncs, aquell resum de les seves propostes més importants. Per què han de votar?
Bueno, perquè, aviam, partint de la base que Esquerra es presenta, és un projecte que es presenta aquí a Ripollet, hem estat presents en diferents coalicions, però nosaltres, el nostre eslògan de campanya, ja ho diu, és la il·lusiona.
Uh-huh.
I aquest nom no ha sigut triat d'una forma així a l'atzar, va ser una cosa, com podíem transmetre el que nosaltres sentíem i el que nosaltres volíem i com volíem el nostre poble. Llavors, nosaltres volem un Ripollet on la gent li faci il·lusió viure-hi, i això penso que és el que transmetrem nosaltres, aquesta potser manera diferent de fer les coses i la il·lusió, sobretot, perquè pensem que podem fer-ho, perquè tenim aquesta il·lusió i aquesta convicció.
Uh-huh.
I llavors pensem que amb les nostres propostes de programa, que, bueno, evidentment n'hi han d'haver-n'hi, com tots els grups que les tenim, però pensem que això és les qüestions d'actitud, de com veus el teu municipi, com vols que sigui un futur, què vols canviar. Penso que nosaltres el que podem aportar és tot això. L'experiència que hem tingut i el que com volem el Ripollet d'aquí 4 anys vista. Llavors penso que l'il·lusionat és el transmetem molt el que sentim, el que volem.
Molt bé. Em queda mirant com dient, crec que ja està. un esforç, com dèiem, de concessió, perquè és difícil, suposo, que resumir tota la feina, no?, que s'ha fet i tota la feina que es vol fer, doncs això en una frase, però com ha destacat Lourdes Serra, és la il·lusió que tenen. Anem a passar un qüestionari breu per acabar per a aquells ciutadans i ciutadanes que ens estiguin sentint, que vulguin doncs, conèixer una miqueta més de qui és la candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya. Anem, res, són quatre preguntetes que voldríem doncs, que ens contestessi. Digui'ns un lloc per passejar de Ripollet.
El cas que en tinc.
El cas que en tinc. I un lloc per fer un aperitiu?
No, n'hi ha molts per fer un aperitiu aquí a Ripollet. Penso que hi ha molts llocs per fer-lo.
Amb la
terrassa del mercat municipal.
On anirà de vacances aquest estiu?
Pues encara no ho sé. Encara no he pogut planejar-ho aquest any. Hi ha diferents opcions.
Tenim una pregunta que era com va treballar, si a peu o transport públic o en cotxe, però avui dia hem dit abans que...
Sí, estic en un impàs de la meva vida.
De tota manera, suposo que
a peu.
Treballant al poble...
A peu. Però normalment, al meu mitjà de transport, a no ser que hagi d'anar més enllà d'alguna població del voltant, sempre vaig a peu. Fins i tot a Cerdanyola.
Segueix algun equip esportiu, normalment?
Sí, de futbol del Barça.
Equip local?
Local, el hockey.
I practica algun esport?
No.
Tinc temps. Doncs anem a fer una porra.
Ui.
Hem de dir als nostres oients que hem decidit fer una porra, posar 5 euros cada grup municipal, després això es repartirà perquè guanyi, també poden repetir, i farem una mica doncs això, la porra de les eleccions municipals 2007, 21 regidors. A veure, aquí també el Ricard em pot participar.
Bé, jo aquí...
Gràcies.
Jo aquí...
Que he deixat abans i he dit, no parlis perquè hem de conèixer la nostra candidata. Doncs a veure, 21 regidors.
Bé, jo aquí no mullaré com es diu. No sóc que m'han de fer aquestes... les porres. Li deixo més al Ricard, que...
Veig que ha anat més fent valent. Número ja. A veure.
Sí, bueno, ja, evidentment. La candidata és la Lourdes i és ella la que ha de parlar. Jo, si en cas, com a segon de la llista, sóc el segon que he de parlar, evidentment. Aviam, fer una porra és molt difícil, perquè evidentment nosaltres diríem pues, que guanyarem 21-0, tot i que el número 21 renunciarà al seu càrrec i, com va dir el senyor Manolo, li cedirà en el tercer suplent. Però, bueno, si ens posem realistes, creiem que el mapa polític de Ripollet, tot i haver aquesta vegada 8 partits, que és la primera vegada, fins ara se'n presentaven 5, creiem que no canviarà massa. Almenys aquesta és la nostra idea. Nosaltres seguim considerant que, evidentment, l'actual alcalde, el senyor Bralejo, sense cap mena de dubte per la nostra part, sortirà. Ja ens agradaria que sortís el Lourdes, però serà així. Nosaltres creiem que tant el PP com el Compromís per Ripollet, perdó, el PP, es mantindrà. Compromís per Ripollet creiem que pot treure fins a 3 regidors. CiU.
Partit Socialista ha dit 9.
9, sí, perdó, No sé, és que no sé si ho havia dit.
No sé. No.
CiU creiem que en traurà 2. Iniciativa 2. La Lourdes entrarà a l'Ajuntament, evidentment.
Amb quants?
Amb un.
Amb un.
La Lourdes, he dit la Lourdes.
La Lourdes.
He dit la Lourdes. Si un cas diria la Lourdes, jo entraria. Però de moment, la Lourdes. I creiem que per història, vull dir, UA també entrarà.
No aposta per l'entrada de Ciutadans?
No. Evidentment que no entrem. Creiem que seria un gran error. Tot i que és una llibertat del poble, que el poble sobirà, però creiem que seria un gran error a Ripollet.
Doncs anem a fer el repàs de la porra d'Esquerra Republicana de Catalunya per les properes eleccions del 27 de maig. El PSC 9, el Partit Popular 3, Compromís per Ripollet 3, Convergència d'Unió 2, Iniciativa per Catalunya Verds 2, Esquerra Republicana de Catalunya 1 i EUIA un regidor, que formen els 21 del consistori. Deixem el Parralejo com a alcalde. Aposten. Sí.
Bueno, això no és tot el que vulguem nosaltres.
Igual és que podem,
podem
pactar, podem pactar tots els demés, i treure el paral·lel. Però bueno,
jo ho anava a preguntar, però no sabia si era el moment o no.
Suposo que no, que els més votats, doncs, en teoria, suposo que seguirà sent el senyor Paralejo.
Estàs escoltant Ripollet Ràdio. Eleccions municipals 2007.
Doncs arribem al final d'aquesta entrevista. Hem fet la porra, hem repassat una mica la trajectòria de Lourdes Serra com a candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya, també el seu programa. Esperem doncs haver contribuït a que els ciutadans coneguin una mica millor aquest partit, Esquerra Republicana, així com les seves propostes, la persona que encapçala aquesta opció, Lourdes Serra i Ricard Sancho. Moltes gràcies per haver vingut. Molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Gràcies també a vosaltres. Bona tarda.
I com desitgem i desitjarem a tots els candidats que passin per aquí i a totes les formacions, que tingueu molta sort al proper 27 de maig.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres ens acomiadem un dia més. Us hem acompanyat a la producció Laia Prats i Francina Ricard, a les vies de so, Fran Lledó i Jordi Puy, i qui us parla, una servidora, Rem Herrera. Molt bona tarda. Thank you.